Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El Papa Francesc ha assegurat en les paraules de la seva reflexió d'aquest dimecres que Déu sempre busca les persones perdudes, com nosaltres ara, que ens trobem sovint sense esperança, desesperançat. Així ho ha dit en presentar l'exemple d'un cobrador d'impostos, Zaqueu, que experimenta com Jesús el busca i li ofereix la possibilitat de tenir esperança, el gran valor que necessitem avui. Són paraules de la reflexió de l'Audiència General d'aquest dimecres, distribuïda per la Santa Seu en forma de text escrit a causa de la convalescència del mateix Francesc. Aquest missatge es fa públic només unes hores després d'haver-se difós la intenció de pregària del Sant Pare per aquest mes d'abril. El pensament parlat és clar. Si en lloc de mirar tant les pantalles de mòbils i ordinadors tots miréssim més als ulls dels altres, el món milloraria molt. I en l'homilia de la missa pels 20 anys de la mort de Sant Joan Pau II, el cardenal Pietro Parolin ha destacat que precisament el pontífex polonès mirava als ulls de Déu perquè creia en la possibilitat d'un món millor. Aquesta és la notícia de portada. Abans d'entrar en matèria, us avancem altres informacions en titulars. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dimecres al Consell General de l'Església en l'Educació, un fòrum estable de reflexió i propostes que busca recollir el guant del Congrés de l'any passat, amb tots els actors que participen en l'ensenyament entès com a missió. El cardenal Pietro Parolin, com dèiem, ha definit Joan Pau II durant la missa en el 20è aniversari de la seva mort com el gran papa de la valentia i de la pau, un home de fe i de transparència davant de Déu i sense por del món. I apassionades, la representació de la passió del Clot i l'única de la ciutat de Barcelona torna aquest 2025 amb noves escenes i millores tècniques. Serà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la comunitat del Clot. Tot això i més als propers 12 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa assegura que Déu no pot passar sense buscar el qui està perdut. En la reflexió de l'Audiència General distribuïda aquest dimecres per la Santa Seu, Francesc reivindica i exalta la figura de Zaqueu, especialment propera a ell, ja que ocupa un lloc significatiu en el seu propi camí espiritual. Dins el cicle de reflexions sobre les trobades de Jesús, el pontífex recorda que l'Evangeli de Lluc ens presenta Zaqueu, un cobrador d'impostos, com algú que sembla perdut sense remei. Diu que potser nosaltres també ens sentim així de vegades, desesperançats. Aclareix que Zaqueu, en canvi, va descobrir que el Senyor ja l'estava buscant. En el text escrit, difós en no celebrar-se la trobada física per la convalescència del Sant Pare, el bisbe de Roma puntualitza que Jesús va baixar a Jericó, una ciutat situada per sota del nivell del mar, considerada una imatge de l'infern, on Jesús vol anar a buscar els qui se senten perduts. Mirant cap a la situació actual, el Papa destaca que el Senyor ressuscitat continua baixant als inferns d'avui, als llocs de guerra, al dolor dels innocents, al cor de les mares que veuen morir els fills i a la fam dels pobres. En aquest escenari, Francesc constata que quan es té un desig fort, la persona no es desanima i hi ha una solució que passa per tenir valor i no avergonyir-se, ja que cal una mica de senzillesa, la senzillesa dels nens, i no preocupar-se gaire per la pròpia imatge. I destaquem també que coincidint amb aquest 20è aniversari de la mort de Joan Pau II, que es va complir aquest dimecres, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, ha presidit a la tarda una missa en què han concelebrat el cardenal Stanislav Dziwisz, arcabisbe emèrit de Cracòvia i antic secretari particular del Papa polonès, i l'actual president de l'Episcopat polonès. En la seva homilia, Pietro Parolin ha definit Joan Pau II com un pelegrí incansable i li ha demanat que beneeixi aquesta humanitat esquinçada. El secretari d'Estat de la Santa Seu ha assegurat que el seu exemple, el del pontífex polonès, és el d'un home de coratge i persistència. Tota la seva vida i la seva missió es van desenvolupar amb total i constant transparència davant dels ulls de Déu. El qui és conscient de viure sota la mirada de Déu no té res per amagar i no té cap por de la mirada dels homes. I aquí hi ha certament un dels fonaments de l'extraordinària valentia i de la constància en el testimoni de fe de Joan Pau II.
E della costanza della testimonianza di fede di Giovanni Paolo II.
El cardenal Parolin ha assegurat que l'esperit de Joan Pau II és encara molt present avui. Les seves paraules continuen inspirant-nos i ressonen en les del seu successor francès, també avui, també en el nou jubileu, i això ens fa ser església en sortida, navegadors en aigües convulses.
Navigatori in acque agitate.
Però sempre, malgrat tot, pelegrins d'esperança a les fonts de la misericòrdia de la gràcia, guiats pel successor de Pere i assistits per l'Esperit Sant. El cardenal Pietro Parolin també ha recordat que Sant Joan Pau II va ser el gran papa de la pau durant el seu llarg pontificat, el del treball diplomàtic i pastoral, com també moral, per desactivar i aturar les guerres. També ha destacat que Joan Pau II va considerar el misteri de l'Encarnació com el centre de l'Església Universal. Recordem que el papa Francesc havia adreçat al mateix cardenal Stanislav Dziwisz una carta el 12 de febrer passat en què assegurava la seva benedicció per als participants en aquesta celebració. I a les 9 d'aquest vespre, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, es fa una vetlla de pregària en polonès i en italià, presidida per l'actual president de l'Episcopat polonès, Tadeusz Wojda, que també ha concelebrat, com dèiem, la litúrgia d'aquest dimecres a la tarda.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dimecres al Consell General de l'Església en l'Educació, un fòrum estable de reflexió i propostes que busca recollir el guant del Congrés celebrat l'any passat, que va aglutinar per primera vegada tots els actors que participen en l'ensenyament entès com a missió. El bisbe de Lugo, Alfonso Carrasco, president de la Comissió Episcopal per a l'Educació i la Cultura, ha dit que com a idea és senzilla, però com a estructura és original a l'estil d'un grup de treball estable en què conflueixen totes les presències significatives de l'Església en l'educació a Espanya amb l'objectiu de reflexionar sobre els reptes que cal afrontar. En el marc de la presentació d'aquest Consell, als mitjans de comunicació, el prelat ha aclarit que aquest grup buscarà cuidar i promoure la tasca educativa que ens sembla que no disminueix en importància, sinó que creix i que continua tenint una presència decisiva enmig de la societat. El bisbe ha aclarit que l'Episcopat espanyol vol que sigui un lloc on desemboquin els problemes reals, que no sigui jeràrquic, sinó participatiu, i que pensi en la llibertat d'ensenyament i en la situació de les universitats, entre altres temes. Recuperem l'actualitat sobre aquest 20è aniversari de la mort de Sant Joan Pau II, i és que està en marxa des de fa uns mesos l'edició d'un seguit de podcast a partir de les 129 catequesis del pontífex polonès sobre la teologia del cos, tot això coincidint amb aquest aniversari, amb aquest 2 d'abril. Ha estat en una taula en què han parlat Àlex Bisús, Mònica García i Mariano Bartoli, els tres artífexs de la iniciativa. Mònica García, enginyera industrial, i que ha posat el nom de Dale a tu cuerpo teología Macarena, en referència a una protagonista de la història sobre la qual reflexionen, que la teologia del cos és una interpel·lació al món d'avui perquè Déu s'encarna precisament en carn i ossos.
Joan Pau II s'adona que, en realitat, el cos, i només el cos, és capaç de fer visible l'invisible, no? I aquest invisible, la frase continua, però aquest invisible és Déu, no? Com, i I això, és, o sigui, és, bueno, és, o sigui, quan un s'ho posa a pensar, és molt fort. És que també Joan Pau II diu perquè el cos, ai, perquè Jesús, perquè Déu s'ha fet carn, s'ha fet cos, el cos entra a la teologia per la porta gran, no? I, bueno, clar, o sigui, dit així, pues, sembla que no, que sigui difícil d'aterrar, no? Però per això hi ha 129 catequesis.
Paraules de Mònica García, la nostra entrevista del Sense Distància, a Ràdio Estel, on també han participat, com us dèiem, Àlex Bisús, consultor educatiu, i també el professor de filosofia Mariano Bartoli. Àlex Bisús ha subratllat que aquest podcast és una conversa que transmet alegria des del cos, que és el més meravellós del món, i que tracta, entre altres temes, la sexualitat en sentit integral.
A què ens crida la sexualitat? La sexualitat ens crida a fer servir l'altre com objecte, o la sexualitat és un misteri amb el qual t'has de, uau, quedar-te, gaudir-ho, però anant més enllà. No? És la porta d'entrada a la intimitat de l'altra persona. I parlem de sexualitat, parlem de donació, parlem d'acollir a l'altre, perquè si no acollim a l'altre mai podem ser feliços. I són aquests temes que a tots ens fan mal i dius... I també, al final, a l'home d'avui, nosaltres mateixos estem com molt cridats per moltes coses, però, ostres, volem, anhelem, no? I d'on ve aquest anhel que tenim al cor d'aquesta felicitat? És superinteressant.
Aquest podcast, que es pot trobar en el web webfamilia.org, es fa un cop per setmana i en cada edició d'uns 20-25 minuts s'aborden els temes principals a partir d'una catequesi concreta de les 129 de Joan Pau II sobre la teologia del cos. Mariano Bartoli ha dit que es tracta de fomentar aquest cos que és igual de digne en tothom.
Solo la sexualidad en el sentido del acto sexual, ¿no? De lo que significa el apetito sexual, sino la sexualidad varón-mujer. Y tanto como todo lo que hacemos, todo, desde regalar, por ejemplo, o trabajar, o consolar, cómo lo hacemos desde lo masculino y desde lo femenino, ¿no? Y por lo tanto, no solamente la igualdad de esencia y de dignidad y de valor que cada uno tiene, sino también lo que aporta cada uno, ¿no? De bueno a la creación.
Amb Mònica García, Àlex Bisús i Mariano Bartoli col·laboren en aquest projecte dos tècnics, el Paco i l'Andrea, que han fet molta feina. Recordeu tots aquests podcasts sobre les 129 catequesis de Joan Pau II dedicades a la teologia del cos, els podeu trobar entrant a webfamilia.org.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Breument, dos apunts més. D'una banda, us expliquem que Apassionades és el títol de la representació de la Passió al Clot, a Barcelona, i l'única de la capital catalana, que torna aquest 2025 amb noves escenes i millores tècniques. Serà dissabte a 8:15 del vespre. Les novetats d'enguany consoliden l'aposta de la comunitat jesuïta del Clot per explicar la història de la mort en creu de Jesús a través de la mirada femenina. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a través del web de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver. Urgèlia Sacra, la denominació de Catalònia Sacra en l'àmbit de la diòcesi d'Urgell, ha obert les inscripcions per una visita guiada al monestir de Sant Pere del Brugal, un dels més destacats exemples d'arquitectura romànica del Pirineu i situat al municipi de la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. La visita, guiada per la historiadora Cristina Simó, de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, tindrà lloc aquest dissabte a partir de 10:15 del matí, a un preu de 9 euros. La mateixa entitat ha explicat que es tracta d'una proposta única al territori, ja que aquest monestir va ser un antic cenobi carolingi convertit en abadia benedictina femenina a finals del segle X i poc després en priorat masculí. Es considera excepcional dins el romànic català, ja que també representa a l'oest un absis de dos nivells. Les places són limitades i la visita tindrà una durada aproximada de 90 minuts. Fins aquí aquesta edició informativa. Recordeu que Sense Distància us acompanya a Ràdio Estel FM de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 PM i a 6:45 de la tarda per Ànima Estel, al vespre i a la nit. I ens podeu recuperar quan vulgueu per radioestel.cat o pel web Ràdio Estel oficial.